Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació ha xifrat en un 1,83% sobre el total de la plantilla el seguiment de la vaga general en solidaritat amb Palestina i contra el genocidi a Gaza, amb la informació aportada per un 22,13% dels centres, tot plegat fins a la 1 del migdia. Sobre el terreny, Israel ha reobert avui el pas a Rafah, la frontera amb Egipte, per deixar entrar 600 camions amb ajuda humanitària després que hi es comuniqués a l'ONU que només permetrien el pas de 300 en represàlia per la lentitud en l'entrega de cadàvers d'hostatges israelians a mans de Hamas. L'investigador del Centre d'Estudis de l'AS per la Pau, Alejandro Pozo, dubta de l'efectivitat del Pla de Pau i ha explicat a la xarxa que es tracta d'una escenificació per rentar la imatge d'Israel.
Aquest pla el que intenta és perpetuar aquesta ocupació i la manera com es materialitza. És un pla on la població palestina no té drets, on es garanteix impunitat per als genocides. El genocida continua mentre no tornin les condicions que fan possible la vida, i Israel ja ha dit que tot continua i també que no hi haurà mai un estat palestí.
I a Manresa, centenars de persones bloquegen des de fa estona, fa hores, de fet, els accessos a l'estadi Nou Congost en protesta pel partit de l'Eurocup de bàsquet que se celebra aquest vespre a porta tancada entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem. La decisió arriba després de la pressió exercida pels grups d'animació del club, entre ells Zona Roja, que han denunciat la presència d'un equip israelià al Nou Congost en ple debat sobre els drets humans a la Franja de Gaza. N'ha parlat a la xarxa Jordi Garcés, el portaveu de Zona Roja.
Considerem una victòria en part perquè això deixa palès que hi ha un problema, no? Perquè realment el bàsquet és per anar-lo a disfrutar al camp i perquè els socis, els abonats, els aficionats puguin viure'l en directe. Llavors això demostra que hi ha una anomalia aquí i llavors ells se n'adonaran, no, doncs, que no són benvinguts, que si s'ha de jugar a porta tancada és precisament perquè no són benvinguts al Nou Congost. Tot i així, no estem contents del tot perquè voldríem que aquest partit no es jugués.
I la Comissió Europea, que ha sortit en defensa d'Espanya davant les recents amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, que aquest mateix dimarts va tornar a suggerir la imposició de més arancels a l'Estat si aquest no arriba a invertir el 5% del seu PIB en defensa. La Comissió recorda que Estats Units i la Unió van subscriure un acord comercial per situar els arancels a un 15% en general, tot afegint que aquest acord és l'espai per abordar qualsevol relació comercial que pugui sorgir.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 15 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Coneixerem les últimes novetats de la mà de la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens parlarà d'un tema molt candent aquests dies, de la pluja i la seva persistència. Els dimecres també parlem de medi ambient normalment i tindrem avui el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que farà referència als lloros amazònics, i acabarem el programa d'avui barrejant música i mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ronda Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem, com no pot ser d'altra manera, per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs bona tarda, molt bé, ja al mig de la setmana i agafant empenta i carrerilla per arribar fins al divendres a la tarda.
Avui, dia de vaga, hi ha hagut... manifestacions...
Sí, sí, per tot arreu, hem anat trobant, eh?
Sí, 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 no sabem com haurà afectat a tothom. Aquí a Tarragona ha sigut bastant tranquil·let, podem
sí.
dir.
Estàvem, m'he trobat un petit grup de piquet a la zona de la Rambla, una miqueta més amunt, i alguna coseta més d'allà d'estudiants a la zona també de la Rambla, però poca de coseta, eh?
Poca coseta.
A veure si ens belluguem una miqueta més aquí per Tarragona, eh?
Costa sempre, aquí a Tarragona sempre. I per tot. Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tothom. Pues aquí, el que diu de la vaga, jo ni cas ni me n'he donat compte que hi havia vaga, no? Ho sé per les notícies, evidentment, però, bueno, tret dels estudiants que no han anat a classe aquí, poca vaga més s'ha fet.
Avui ja heu tornat mínimament a la normalitat, no?
Sí, sí, i tant, ara ja estan, bueno, pues en termes de reconstrucció i de, bueno, de acabar de netejar tot lo fang i, bueno, les coses que estan destrossades, carreteres, sí que tardaran encara en posar-se en marxa, però, bueno, a poc a poc i anar fent.
A poc anirem seguint com es torna a la normalitat després d'aquests aiguats a les Terres de l'Ebre. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí també poc seguiment de la vaga, la veritat. Sí que aquesta tarda hi ha manifestació a 6:45 a Girona, si no recordo malament, que agrupa una miqueta tots, però aquí el poble... Bé, aquestes coses a vegades es viuen d'una altra manera que no pas a ciutat.
Més calmadament, podríem dir. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda, companys. Doncs bé, ja encara en aquest dimecres que ja fa baixada i com diu la Cel, jo també, perquè les notícies ho diuen, però aquí no, tampoc hem tingut gaire sensació de vaga.
Dia tranquil. I anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs igual que la resta, És que som així de poble, poquíssim seguiment de la vaga hem vist, sabem per les notícies, però sí que aquest vespre a 7:45, aquí a Arenys, a la zona de, on hi ha el McDonald's, la zona de l'antiga Movisa, hi ha prevista alguna espècie de piquet o alguna concentració, ho anirem a mirar a veure fins on arriba, però més enllà d'això, aquí a Arenys, poca cosa per no dir res.
Estarem pendents de tot això, també estarem pendents de tot allò que passi durant aquestes dues hores del programa. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant una notícia que fèiem referència des d'una altra perspectiva, des d'un altre territori que ja passa això, i és que el cap de l'Escala i el Club Nàutic busquen gent perquè que hagi superat un càncer per remar. Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, notícies que es van repetint al reu del territori, en aquest cas bones notícies, perquè la Fundació Salut Empordà i el Club Nàutic l'Escala estrenyen vincles amb la creació d'una activitat dirigida a persones que han superat un càncer. Les sessions, financiades per la Fundació La Caixa, seran setmanals i consistiran a remar, amb el Dragon Boat, una embarcació que compta amb un tambor a l'interior. Són sessions de rem dirigides a persones que en algun moment determinat hagin superat un càncer a la seva vida. Ens en parla Sílvia Mias, psicòloga de l'àrea bàsica de salut d'aquí l'Escala.
Hi ha beneficis doncs, a nivell d'activitat física. L'exercici regular doncs, afavoreix, disminueix la possibilitat de tenir un càncer. Hi ha beneficis a nivell de benestar psicològic, emocional. hi ha beneficis a nivell social, no? També es fa molt de treball en equip, i el fet de combinar exercici físic, activitat física en plena naturalesa, redueix el nivell d'estrès. I això és molt interessant per a qualsevol persona, i sobretot si has viscut un càncer al llarg de la teva vida.
L'activitat s'impartirà cada dimarts amb sessions de 10 a 11 del matí i de 5 a 6 de la tarda. La vinculació entre el Dragon Boat i el càncer va començar a finals del segle passat al Canadà, i hi ha estudis que constaten que aquesta unió aporta diferents beneficis, com ara la reducció de l'estrès. Aquest és un dels tres projectes que el CAP i el Club Nàutic han treballat conjuntament de cara a aquest mes d'octubre.
Obertes les inscripcions per la demostració de cuina de Nadal del grup d'acció local pesquer.
Doncs el GALP de la Costa Brava presenta la campanya Per Nadal Gastronomia Blava, que té per objectiu posar en valor el peix de llotja. Preparar un menú de Nadal sol ser una feina laboriosa, ja ho sabem, no només a l'hora de triar i elaborar la recepta, sinó també pel cost que comporta. És per això que el GALP Costa Brava ha ideat una campanya gastronòmica que proposa plats assequibles amb peix de proximitat com a denominador comú. En aquest sentit, del 25 d'octubre al 27 de novembre es faran demostracions de cuina gratuïtes a 6 poblacions de l'Empordà, en què un cuiner i un pescador local compartiran receptes, tècnica i coneixement sobre cada espècie. Ens ho comenta Mireia Esteve, de premsa del GALP Costa Brava.
Aquesta és una campanya que ha impulsat el GALP Costa Brava per promocionar el peix de llotja i reivindicar aquest patrimoni gastronòmic que tenim tan interessant al territori. Llavors hi haurà una sèrie de tallers, una sèrie de show cookings en el territori, en els quals doncs, hi haurà això, un pescador local i un cuiner.
A l'Escala, aquesta activitat es realitzarà el 20 de novembre a les 7 de la tarda al Maram, al Centre d'Interpretació del Peix. Les places són limitades i a partir d'aquesta setmana ja es pot reservar plaça a través de hola@inscripciogastronomia.com. A hores d'ara, els organitzadors estan perfilant el menú que s'elaborarà a la localitat, però tenen clar que la recepta serà senzilla i amb peix de temporada.
S'estan acabant de definir, però sí que us puc assegurar que seran sempre peixos de proximitat i peixos que ens interessa proporcionar. En el cas de l'Escala, pot ser que hi hagi segurament anxoves o algunes espècies, perquè ells són capital del peix blau i, per tant, segurament algun peix blau.
Les demostracions de cuina de la campanya Per Nadal Gastronomia Blava són gratuïtes i estan coordinades per Inspira Gastronomia. L'objectiu és apropar el peix de llotja a la població i reivindicar la importància dins del territori.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Setmanes crítiques pel sector pesquer de l'arrossegament, que es queda sense dies per sortir a pescar a cel.
Sí, Marina, les barques d'arrossegament del port de l'Ametlla de Mar deixaran de poder pescar a partir d'este divendres si no hi ha una ampliació de les jornades de pesca per part de la Comissió Europea. Els pescadors se mostren resignats i desesperats per esta situació intolerant i de falta d'organització, tot i aplicar mesures que fan més sostenible l'activitat. El 2025 ja començava malament pels pescadors després de la reunió anual de la Comissió Europea del passat, que assignava a Espanya només 27 dies de pesca durant tot l'any. Després de negociacions, es va determinar que la flota del Mediterrani mantingués per aquest any els dies de pesca assignats al 2024, és a dir, que comptarien entre 130 i 140 dies de mitjana de pesca amb l'aplicació de mesures de selectivitat, el que es tradueix en tan sols 7 mesos a l'any, aproximadament. L'any passat, els pescadors van viure una situació similar, ja que també se'ls va acabar els dies i a mesura que es quedaven sense, des de la comissió se'ls anaven atorgant de nous. Enguany, però, la situació ha arribat al límit i especialment els pescadors de l'Ametlla de Mar i d'altres ports ebrencs veuen de prop el final de l'activitat. De fet, cada flota viu una situació diferent perquè, com les aturades biològiques es fan en períodes diferents, alguns encara els queden dies. A més, hi ha pescadors que, pel fet d'haver instal·lat portes voladores, compten amb 10 o 20 dies més. Este dilluns se va aprovar una resolució d'un mecanisme d'optimització d'uns 840 dies per tot el Mediterrani, una borsa de dies que no dona esperança al sector perquè és molt minsa i es desconeix com es repartiran entre totes les flotes. En aquest sentit, el sector reclama 180 dies anuals per anar a pescar, que es traduirien en 9 mesos de treball i 3 mesos d'aturada biològica, i no admet esta situació d'incertesa d'anar rebent dies, com asseguren, ridículs, sense cap mena de previsió. A més, el sector creu que la compensació de dies per l'aplicació de mesures selectives també són nefastes. Així ho explica el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull.
Sí que la setmana passada van treure un comunicat d'un global de dies del Mediterrà, però sense estipular els dies que havien per cofradia. Per tant, a dia d'avui no tenim res. O sigui, a mesura que anirem demanant, ens aniran donant, és que no se sap res. El dolent de tot això és que del començament això, i per això ja ve de l'any 2020, ha sigut la falta d'informació que ha hagut al sector. Perquè jo sempre he considerat el mateix, que ni ells tampoc saben com han fet això. I ara aquí es troben en un cacau que no saben ni com aclarir-ho. Però, claro, el que necessitem és tindre 180 dies, que són 9 mesos, Ja faríem nosaltres a nivell provincial o local una planificació.
L'única esperança ara per ara és la reunió que tindrà lloc el pròxim 22 d'octubre a Brussel·les, on es posaran sobre la taula diversos estudis i s'espera que es pugui corroborar el bon estat del recurs i que finalment s'ampliïn els dies d'activitat per poder acabar bé l'any 2025. Referent al temporal, Alcanar demana expropiar cases que es troben enmig de barrancs. Sí, els aiguats a l'Ebre han tornat a colpejar Alcanar, un dels pobles que més ha viscut aquests tipus d'episodis en els últims anys. En esta ocasió, la zona d'Alcanar Platja, sobretot la urbanització Serramar, ha patit danys materials en habitatges. L'Ajuntament ha demanat que els ajuts per tornar a la normalitat arribin amb celeritat i també demana expropiar aquelles cases que es troben enmig de barrancs. Mar Sancho és la regidora de Serveis Socials d'Alcanar.
Les ajudes ja tenim experiència i l'únic que volem és que arriben tot lo prompte que haguen d'arribar per a gestionar un estat d'emergència en el que estem actualment, i sí que és cert que se fa sempre una crida en la gestió de les expropiacions. Anem a parlar de traure gent de cases, de gent que està dins de cases que estan a damunt de rius i de barrancs on són afectades pels aiguats.
Alcanar ha patit els efectes devastadors de 4 grans temporals en els últims 6 anys, que han anat acompanyats d'importants obres de prevenció per reduir l'impacte, tot amb l'objectiu d'estar al màxim preparats quan arribin aiguats torrencials. Aturada ara a les costes del Garraf, Sant Pere de Ribes ha començat a renovar la xarxa d'aigua de diferents punts del municipi.
Doncs així és, Marina, i de fet s'han iniciat al carrer Josep Llimona de Ribes. És per això que s'hi ha tancat l'accés. S'hi estan renovant més de 500 metres de la xarxa de subministrament d'aigua. La xarxa actual, en molts casos, té més de 40 anys i ja està força envellida a tot el municipi i sobretot en aquest punt en especial. Els tubs que ara s'hi instal·laran ja són d'un material diferent al que tenen els actuals, el que ha de permetre reduir el nombre d'incidències i de fuites d'aigua. Es millorarà, doncs, l'eficiència del servei. Aquests corresponen a la primera de les 6 actuacions que s'han previst per anar renovant la xarxa d'aigua seguint les prioritats marcades pel Pla Director de l'Aigua que l'Ajuntament ribetà va aprovar en el seu dia. Ens ho explica Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes. L'escoltem.
Vindran diferents obres en tot el municipi, tant de Ribes com a les Roquetes, amb una inversió total de 2 milions d'euros. Aquestes actualitzacions, renovacions i obres que es duran a terme a la xarxa d'aigües en aquest 2025 i també en el 2026. I fruit, hem començat aquí, fruit que és el carrer, la zona on tenim una mica més de problemes en el tema de l'aigua.
Les obres les està executant l'empresa concessionària del servei Aigües de Sant Pere de Ribes. Els nous tubs que s'instal·len tenen un major diàmetre i això es pot traduir en millores en la pressió de l'aigua que reben els abonats. I a la vegada també la renovació i actualització que s'està fent també permetrà ser més àgil a l'hora de fer les obres. Frank Perona és el regidor d'Urbanisme i Serveis Interns. L'escoltem també.
A més, tenen moltes més divisions en aquesta xarxa per tal d'aconseguir en un futur que quan hi hagi una reparació doncs la zona que es talla sigui més afectada. Aquesta sectorització anirà molt millor de cara al dia a dia dels usuaris. I el material és, ens apartem ja de materials antics com el fibrociment o els materials plàstics i anem a material de fundició, que ja és ferro i que és el que es posa ara.
Les obres actuals al carrer Josep Llimona és previst que acabin a finals d'any. El primer trimestre del 2026 s'actuarà als carrers Lluís Companys, Major i Sant Antoni Maria Claret de Ribes. I cap a la primavera es farà el mateix en diferents carrers de les Roquetes. En total es renovaran 3 quilòmetres de xarxa.
Anem fins a les costes del Maresme. Els calamars de Potera d'Arenys formaran part d'alguna de les receptes que es fan als show cookings de la campanya Vin al Mercat Menja't al Maresme, una iniciativa que vol situar els mercats municipals al centre de l'experiència turística i reforçar-los com espais de convivència cultural i social, Oriol.
Doncs sí, cadascun dels mercats participants acull un show cooking en directe conduït pel cuiner Josep Maria Pons, que és fundador de l'aula culinària Concepte Artesà de la Cuina de Calella durant els caps de setmana d'octubre. A partir de productes de temporada del Maresme i de les parades dels mercats participants, s'hi preparen diverses receptes que es podran degustar de manera gratuïta. Ho explica precisament ell mateix, el cuiner Josep Maria Pons.
El que proposem són quatre receptes amb productes de mercat i el que farem serà doncs, fer una activitat de show cooking, que és cuinar en directe, i a mesura que nosaltres doncs, anem cuinant, anirem explicant doncs, tots els processos, anirem explicant el receptari, petits trucs, parlarem també doncs, dels distribuïdors i dels mercats en què ens trobarem.
En aquesta primera campanya les receptes seran amb productes de la terra, però sent època de calamars de Potera i podria haver algun plat on aquest cefalòpode formés part dels ingredients.
En aquesta ocasió no serà protagonista el peix. Diguéssim que ens hem centrat molt més en productes, diguéssim, de la terra, a nivell d'hortalisses, a nivell de verdures, però ara que em dius això sí que podríem fer un petit guinyo a doncs, Arenys de Mar i als calamars i podríem variar alguna de les receptes i aplicar els calamars.
Les demostracions s'acompanyen d'un tast guiat de vins del Maresme i de la D.O. Alella, conduït per un celler del territori i adreçat a una quarantena de persones, tot plegat amb propostes culturals a cada mercat, com actuacions musicals en viu, programades pels ajuntaments participants, i en el cas de Mataró hi haurà una ruta guiada pels mercats de la ciutat. Durant la campanya també es donen a conèixer activitats i visites regulars que organitzen els mateixos pagesos, pescadors, cellers i elaboradors, perquè tothom que ho vulgui pugui apropar-se i viure aquestes experiències de manera directa. La campanya ja s'ha fet a Teià. La propera cita és divendres, aquest divendres 17 d'octubre, a Montgat. I a Palafoll serà el dissabte 18, on intervindrà l'influencer Un Delicioso Mundo. També hi haurà sessions el divendres 24 a Mataró i el dissabte 25 a Caldes d'Estrac.
El Montseny es prepara per l'allau de visitants de la tardor. Per això es demana reduir al màxim el vehicle privat per pujar al parc i fer ús del punt d'acollida que tenen habilitat a Fogars.
Durant els mesos de tardor, el Parc del Montseny rep un gran nombre de visitants, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'aquí del... L'objectiu és clar, gaudir de la natura i veure els nous colors de la temporada, un fet que des del parc afronten amb normalitat, però amb mesures per prevenir la massificació. La seva voluntat és reduir els vehicles privats amb el punt d'acollida a Fogars de Montclús. A partir d'aquí, i també des del Brull, els visitants podran agafar el bus parc per arribar a Santa Fe, a Font Martina o a Coll Formosa. Formic. El director del parc, Xavier Navagón, explica que ells no tenen la competència per tallar la circulació total del trànsit, però demanen que es faci cas dels agents rurals. Recorden que el Pla de la Calma sí que hi té restringida la mobilitat. A més, demanen que es mantingui el gos lligat, endur-se la brossa o seguir els itineraris indicats perquè tothom pugui gaudir de l'espai amb el màxim respecte i també per evitar perdre's.
Seguint els itineraris senyalitzats, això també és molt important per dues raons. La primera, per la seguretat. Un itinerari senyalitzat sempre és més segur que no quan la gent s'aventura a fer segons què. I no hi ha cap de setmana que tingueu un accident o un altre, no? Llavors, per tant, els itineraris senyalitzats, sobretot. I després, l'altra raó d'utilitzar aquests itineraris també és perquè els itineraris senyalitzats per alguna raó. Primer, per respecte a la propietat. Vull dir, que el Parc Natural del Montseny, el 85% del seu territori és propietat privada.
Per més informació, es pot consultar la pàgina web del parc, on hi ha indicades totes les freqüències d'autobús, els itineraris i les activitats per fer el Montseny.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament a Tarragona, explicant amb el que hem començat el programa sobre aquesta jornada de vaga. Un centenar de persones s'han concentrat a la Rambla Nova de la ciutat, on han reclamat la fi immediata del genocidi de Gaza i una resposta ferma a les institucions europees per garantir la pau i el respecte als drets humans. Els dos sindicats han mostrat la seva solidaritat amb el poble palestí i han demanat una intervenció internacional per aturar el genocidi. Jorge Porter, secretari general d'Unió General de Treballadors, diu que el conflicte no s'ha acabat i que cal pensar en el futur dels palestins.
I hem d'acabar amb això, i avui era un dia per manifestar-nos, això no s'ha acabat, toca pensar en el futur de Gaza, què passarà amb els gazatins ara, què serà del seu futur, ja no com a país, sinó individualment, què farà cada persona que viu a Gaza, com es guanyarà la vida, la canalla que ha quedat viva, que no ha mort de gana, a què es dedicarà, quin futur li espera, i ens manifestem per tot això avui.
Per la seva banda, Mercè Puig, secretària general de Comissions Obreres, explica que concentracions com les d'avui han de servir per demanar la pau, la llibertat i la democràcia del poble palestí.
Però un dels motius és que no volen que Palestina sigui un estat. Llavors, això, per nosaltres, per la classe treballadora, per tots els treballadors del món, al final les guerres no són el que volem. Volem pau, volem democràcia, i aquestes concentracions i aquests parons d'avui han de ser per això, per la llibertat, per la pau i per la democràcia.
Durant aquest dimecres han convocat vaga general amb l'objectiu de visibilitzar el compromís del conjunt de la classe treballadora. S'ha aturat l'activitat de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí i s'aturarà de 5 a 7 de la tarda. Acabem el nostre repàs informatiu. Un total de 636 infants de 19 escoles de la ciutat ja han iniciat els cursos gratuïts de natació que s'imparteixen a les piscines municipals en el marc del programa Juguem a Nadar que ofereix Tarragona Esports. Són nens i nenes dels cursos d'infantils 5 i de primer de primària que participaran en aquestes classes fins al pròxim mes de juny. El programa s'emmarca en una de les prioritats de l'Ajuntament de Tarragona i del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, encaminada a fomentar l'activitat física entre tota la ciutadania, i es va iniciar l'any 2017 adreçant-se a totes les escoles de la ciutat. Des del seu inici han participat més de 4.600 infants. Les escoles es poden escollir la piscina més propera al seu centre segons disponibilitat i l'activitat consta d'una trentena de sessions. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Luismi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pel vent feble, dominant ja de llevant o de xaloc, i per tant per la mar, que serà més aviat plàcida, molt tranquil·la, i a més sense pluja ja, a diferència de les fortes tempestes que una altra vegada descarregaven la vesprada passada, sobretot cap a la Costa Daurada. De moment, aquesta tarda, aquestes tempestes no s'hi presentaran, i la temperatura serà molt i molt suau a tot el litoral, amb aquest vent, ja diem, de xaloc, de llevant, una mica més de gregal, però en general també amb marejol a tot el del litoral. El dijous, una situació molt semblant. Matí de vent feble, de vent que serà més aviat de terral, per tant, oest, nord-oest, nord, vents que es canalitzaran pels rius. I durant la tarda, vent que tornarà a girar cap a llevant, també amb marejol, a gran part de la costa catalana, per tant, bona mar, i compte perquè demà sí que tornaran a aparèixer algunes tempestes, molt locals, però sobretot entre la costa del Baix Penedès i la del Baix Empordà hi haurà algun ram local, però intens. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment aquesta hora en general es manté la circulació tranquil·la, la xarxa viària, pel que fa a volum de circulació. Pel que fa a incidències, queden encara alguns punts a comentar. A la mateixa autopista AP7, a l'altura de Cambrils, hi queda un carrer tallat després d'un accident d'aquest matí, d'aquesta matinada. En sentit nord, encara hi ha un quilòmetre llarg de lentitud, aturades en aquest punt de l'autopista. També recordem que es mantenen encara dues carreteres afectades per les inundacions, encara tallades la C12 i la TV-34-43, entre Amposta i Tortosa, les dues. I d'altra banda, hem de dir que l'eix transversal, la C25, es manté tallat a l'altura de Rajadell en sentit Lleida, és a dir, en sentit Girona, volem dir, a causa d'un accident. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a l'altura de Calonge de Sagarra, en aquesta direcció, però no es fan desviaments senyalitzats i també es recomana com a alternativa l'autovia A2. I això és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que avui parlarà de turisme mariner regeneratiu, no, Anna?
Sí, parlarem d'això. Hola, bona tarda, Marina, i també molt bona tarda a tots els oients.
Anna, i parlarem, molt bona tarda, que no t'ho havia dit, parlarem de turisme mariner regeneratiu, no ho farem soles, ho farem amb l'Alexandra Touza. Muy buenas tardes, Alexandra.
Buena tarde.
Primero de todo, Alexandra, ¿qué tenemos que entender como turismo marinero regenerativo?
Bueno, el turismo marinero se centra un poco en los oficios, en las costumbres, en las tradiciones del mar y acerca a los turistas, ¿no?, un poco a su cultura, su patrimonio material e inmaterial, para, bueno, un poco conocerlo más de cerca, porque a veces, bueno, pues está como un poco de espaldas a la ciudadanía. Entonces, a través del turismo marinero, de la pesca turismo, que son actividades que de alguna manera pues ayudan, ¿no?, a conocer un poquito más de cerca esas tradiciones, esas costumbres, esas formas de vida que tiene el sector marítimo pesquero.
Podríamos decir que es un sector que empieza a despegar ahora mismo.
A unos años, como unos 5 o 6 años, intentando coger fuerza e impulso también gracias a la Comunidad Económica Europea, ¿no?, que de alguna manera pues impulsa también económicamente nuevas iniciativas relacionadas con la economía azul, con la economía local, ¿no?, con, en este caso, con el patrimonio material e inmaterial del sector marítimo pesquero, y lo vincula en este caso al sector turístico, ¿no?, y desde una perspectiva, como bien decías tú, más regenerativa, ¿no?, más responsable, más sostenible, ¿no?, que de alguna manera tengamos otra mirada más sistémica, ¿no?, que lo veamos todo bajo un, como un mismo paraguas, ¿no?, y que vayamos todos juntos hacia un mismo camino.
Ana, andaban.
Sí, Alexandra, muy buenas tardes y muchas gracias por ser con nosotros. Sí, tenemos que reconocerte tu labor que has hecho siempre en Radio Voz, desde Maletas Cultura, que es tu espacio radiofónico de los jueves, y desde el sector pesquero. ¿Nos podrías decir, porque esto ya tú llevas mucha experiencia, más de 20 años en todo este sector, nos podrías hacer 5 céntimos de tu espacio radiofónico también?
Sí, nosotros desde Radio Voz Vivo tenemos un espacio todos los jueves en directo a la 1:30, y nosotros lo que intentamos transmitir y trasladar a los oyentes, ¿no?, a través de las ondas, Maleta Azul, esa maleta azul que viaja, ¿no?, por la economía azul, que viaja por el turismo, por el territorio, por la dinamización territorial del desarrollo local y sobre todo conocer a la comunidad marítimo-pesquera, ¿no?, conocer a los mariscadores, a las mariscadoras, a los percebeiros, a las patronas de los barcos, conocer pues todos los oficios que de alguna manera ensalzan, ¿no?, esa cadena de valor que tiene el sector marítimo pesquero y que de alguna manera pues lo acerca a los turistas nacionales e internacionales, y ya no solo nacionales e internacionales, sino los propios turistas, gente de ciudadanos, ¿no?, de a pie, de aquí, de Galicia, del territorio, que también quiere conocer más de cerca pues ese sector, sí, ¿no?, de una forma, claro, más cercana, más amable.
Porque si tenemos que reconocer, también podemos buscar y encontrar como gerente también de Polecar al Turismo, que es lo que buscas, dinamizar el encuentro del sector turístico, pesquero, sector de la economía azul con el turismo y ensamblarlo con el territorio. Esto es tu labor máxima, ¿verdad?
Sí, yo desde Polecar al Turismo, bueno, yo soy guía oficial de la Xunta de Galicia, ¿esto?, entonces, bueno, pues mi madre es holandesa y yo siempre tenía ese sueño de traer gente de Holanda, ¿no?, a conocer Galicia de una forma totalmente distinta, a través de la comunidad, a través de las personas, a través de los recursos humanos, ¿no?, que conociesen a María, a Juan, a Pepe, con nombre y apellidos, ¿no?, y que María nos hiciese una empanada de millo de zamburiñas y que conociésemos a Juan, que nos hace unos cestos de mimbre maravillosos, y conocer así a la población local, que para nosotros son los verdaderos protagonistas de nuestras rutas y experiencias, ¿no?
Claro, porque más allá, por ejemplo, tú también has redactado para Hostel Tour, que estoy haciendo artículos turísticos, sí, también en la Universidad de Mío, que es en Portugal, está, y siempre tu intención también es lo que siempre has expresado, también abrir el turismo a las fábricas, también se tiene que abrir también al mar.
Correcto, sí, nosotros lo que iniciamos un poco la andadura fue abriendo, ¿no?, las fábricas conserveras, sí, a los turistas, ¿no?, y ver que había una oportunidad económica, una estrategia de marketing competitiva muy buena, ¿no?, el poder abrir esas fábricas de turistas a los, bueno, a aquellas personas que querían conocer más de cerca nuestros productos locales, de calidad, de kilómetro cero. Entonces empezamos a impartir unas formaciones técnicas para que esas fábricas, sí, esas conservas pudiesen estar preparadas, ¿no?, técnicamente y turísticamente para poder así abrir esas puertas a los turistas, ¿no?, que, como decimos, entran como turistas pero salen como clientes. Una vez que están dentro de tu fábrica, los estás fidelizando como clientes potenciales tuyos, ¿no?, porque, bueno, al fin y al cabo los tratas, claro, como si estuviesen en tu casa, ¿no? Y después empezamos con el sector marítimo pesquero. Dijimos, si podemos hacer esto con las fábricas, las conservas, etcétera, ¿por qué no lo hacemos con las cofradías de pescadores, dándole la misma oportunidad de abrir también sus puertas, ¿no?, de los puertos, de las subastas, de las lonjas, y hacer también un producto turístico, ¿no? En este caso se le llamó turismo marinero o pescaturismo.
Claro, porque también fuiste en septiembre que subiste de la Cámara de Comercio de Lanzarote y de La Graciosa como turismo sostenible en formación. También tienes tus cuentos, que esto es muy interesante, que acercan a los niños a nivel pedagógico con tus libros para colorear. ¿Nos puedes explicar tú? Porque se pueden solicitar también, están en las librerías, sí, y vía Amazon, ¿no?
Por supuesto, lo tenemos en Amazon para todo el público, ¿no?, que está en otros países y en España en general, claro, pero también tenemos en varias librerías locales en Vigo, porque yo estoy en Vigo, entonces hay aquí, ¿sí?, dos librerías que lo puede la gente pues adquirir. Y bueno, lo que hacemos es trabajar a las mujeres del mar, que es las mujeres del mar, hablamos de la economía azul también para colorear, y después tenemos otros de los barcos de Vigo para colorear, porque creemos que es interesante acercar a los niños de una forma también divertida, lúdica y creativa, pues un poco la economía azul, porque dirán, oye, ¿qué es esto de la economía azul? ¿O qué son los barcos de Vigo, no? Que tenemos tantos barcos, claro, que muchos niños no saben ni siquiera identificar. O los oficios, ¿no?, de las mujeres del mar, desde una científica hasta una percebera o una mujer que trabaja en una plaza de abastos o que trabaja, bueno, pues en este caso como patrona de figuras o diferentes escenarios que ellos mismos pueden colorear, porque creemos que ya están un poco cansados de colorear pues a Frozen o a Spiderman, que no nos aporta ningún valor local, ¿no?, ni tenemos que luchar por lo nuestro, y lo nuestro son nuestras personas, ¿no?, nuestra, claro, comunidad, ¿no?, al fin y al cabo nuestros vecinos, que son mariscadores, que son percebeiros, que son patrones de un buque, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no darles el valor que se merece y que también tenga protagonista o protagonismo en nuestros cuentos con valores, ¿no?
Claro, porque estos los cuentos ya formaban la, el inicio eran de unos folletos que estaban publicados por Alicia, ¿no? Dirigidos a niños de 4 o 10, pero y también les quieres enseñar a los niños y también a todos, supongo que a todas las edades, también la cuestión que nos has comentado de los barcos, también el Evangelio, a dar también visibilidad al Hidria 2 o el de las rutas guías, que son icónicos estos barcos, ¿no?
Sí, correcto, son icónicos y mucha gente sabe de Vigo, pues un potencial tremendo en cuanto a variedad de tradicionales como modernas y actuales, ¿no? De última tecnología, de última innovación. Entonces, bueno, pues un poco lo que hacemos en este libro de los barcos de Vigo para colorear, pues podemos colorear desde una trainera hasta una lancha motor, hasta la Evangelina, ¿no? Que es un barco también antiguo, tradicional, del siglo XVI, o el barco a vapor, ¿no? Que bien decías tú, que es uno de los barcos a vapor
sí,
que
están activos en toda
España, ¿no? El Hidria 2, que es uno, bueno, pues lo tenemos nosotros y están activos y se pueda aún embarcarse en él y darse una vuelta por la ría de Vigo, y es uno de los barcos a vapor que hoy en día pues está activo en España y creo que es el único en Europa, ¿no? Entonces, oye, tenemos que de alguna manera también darle valor a todo este patrimonio, ¿no? Tanto material como inmaterial que tenemos, y bueno, y darlo a conocer, pues ¿por qué no? A través de los cuentos, ¿no? Porque los niños también, a través de los cuentos también se pueden sensibilizar y bueno, y también, ¿por qué no? Generar ese, bueno, ese relevo generacional, ¿no? Que muchas veces nos cuesta conseguir, ¿no? Y por qué no a través de estas iniciativas, ¿no? Más creativas.
Claro, porque era Viva la Economía Azul, As Mulleres do Mar y Os Barcos de Vigo. Estos son de los tres que son cercanos a la Economía Azul. Porque en todo esto también es interesante destacar la acción que tenéis y del puerto de Vigo, que es la puerta al Atlántico. Es ejemplar. Vosotros estáis con la FAO. Ayer, por ejemplo, hasta Carlos Botana en el Congreso de Madrid estuvo explicando el puerto y sobre todo que también es premiado en plan sostenibilidad, porque tenéis Óscars medioambientales, que esto poca gente lo sabe. Quiero decir que sois un referente.
Sí, digo, en este momento es un referente, ¿no?
Sí.
Y ya no solo por la propia Navidad, ¿no? Que ha llegado a todo el mundo, ¿no? Esas luces navideñas.
Las lucecitas.
Que a tanto le gusta a la gente, pero gracias al puerto de Vigo, que ha hecho una labor también de concienciación, de sensibilización, de humanización, ¿no? Del puerto de Vigo, porque ahora mismo también puedes pasear por el puerto de Vigo sin ningún peligro, cuando antes pues había infinidad de coches, han hecho toda una pasarela, todo un paseo de 7 kilómetros para que la gente pueda pasear libremente, ir en bici,
el caminar, sendero etcétera. Azul,
el sendero azul,
premiado, el sendero azul, ¿eh?
Sí. Y después también hay diferentes iniciativas que han puesto, ¿no? Como el Nautilus, ¿no? Que es una iniciativa que han puesto en el puerto de Vigo para regenerar una zona del puerto y crear microsistemas, ¿no? Y de alguna manera pues crear pues un espacio único, ¿no? Para ver cómo se regenera un espacio dentro del puerto, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes proyectos que han conseguido diferentes prestigiosos premios. Entonces, bueno, yo creo que Vigo está de moda en ese aspecto y debemos seguir por ese camino. Y entonces nosotros también, todo lo que podamos aportar desde la creatividad, desde la educación y desde el turismo, ¿no? Pues evidentemente se puede colaborar y se puede de alguna manera pues unificar, ¿no? Todo lo que ellos están haciendo con todo lo que estamos haciendo, que al fin y al cabo vamos de la misma mano, ¿no?
Claro, porque el Nautilus, este observatorio que tenéis vosotros, que es un visor desde la misma dársena, que pasa por debajo del agua, nos lo hemos de imaginar, en plan como si estuviéramos dentro de un submarino. Claro, todo esto, aparte de la iniciativa del Blue Grow Vigo, de Paidos do Sapor, y sobre todo ahora os estáis posicionando también para conseguir tener la sede de la FAO, que es la alimentación. ¿No?
Correcto, sí, están diferentes esfuerzos.
Muy para conseguir,
ya tenemos... Sí, la Agencia Europea de la Pesca ya la tenemos aquí en Vigo, como sede central, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no conseguir, ¿no? También ser un referente a nivel, pues, Galicia, ¿no? A nivel ciudad, es una de las ciudades Vigo más grande de toda Galicia, entonces, bueno, ¿por qué no posicionarnos y de alguna manera que se nos escuche y se nos oiga y se nos posicione en el mapa como destino azul, ¿no?
Claro. Y otra cuestión, dentro de los cuentos de, con valores que son de economía azul, tienes otros que es como, me gustaría destacarlo también, es como un punto y aparte, pero me gustaría de, que también es, nos hicieras un microespacio de la lista de Slinder Gallegas, que son las hermanas Tuzas, que eran tres hermanas. ¿Nos podrías explicar qué hicieron estas tres hermanas para salvar a los judíos que arrancaban de Gerona y para Monforte?
Nosotros, aparte de estos libros que están un poco más centrados en la economía azul, hemos desarrollado otro que se llama Las mujeres rurales, ¿no?, que hablan de todos los oficios de las mujeres rurales en el territorio, y después hicimos uno relacionado con las hermanas Touza, como bien dices, que bueno, me toca a mí un poco más de cerca personalmente, claro, porque yo también soy Touza y también, claro, ellas eran de Rivadavia, entonces bueno, pues pensamos y creemos que son familiares míos, son ancestros, ¿no?, de mi propia rama, sí, familiar de los Touza. Entonces bueno, como mi abuela, por parte de mi madre, pues fue superviviente, uh-huh, del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? En aquel momento se quedó huérfano, sí, con 13 años, y mi padre de Rivadavia, ¿no? Por otro lado, cómo estas mujeres de su familia ayudaron a más de 500 judíos a escapar a Portugal y conseguir esa ansiada libertad, ¿no? De Girona pasaron a Monforte, de Monforte a Rivadavia, y Rivadavia era como la estación libertad, le llamaban estación libertad porque todos venían buscando a estos tres ángeles, ¿no? Tres mujeres que ayudaban, ¿no?, de forma totalmente desinteresada a todo aquel que venía pues escapando de este horror, ¿no? Entonces ellas escondían a estas personas debajo de su kiosco, tenían un kiosco allí en la estación de tren donde vendían pues bocadillos, vendían pues diferentes galletas o melindres, ¿no? Y ellas escondían a estas personas debajo de su kiosco, y por la noche tenían como una especie de, bueno, de escondite, de suyo, ¿no? Por la noche, que todo el mundo ya estaba en sus casas, que estaba todo tranquilo, aprovechaban para ayudar a escapar, ¿no?, a través de este puente, ¿no?, que conectaba pues con el otro lado del río, ¿no? Estamos viendo el río Miño, el río Avia, ¿no?, que es el río que pasaba por Rivadavia, o que pasa por Rivadavia, y cómo ayudaban, uh-huh, pues a través de una red que tenían tejidas, ¿no?, con otras personas, tenía un traductor que sabía inglés y sabía ruso, tenía una persona que tenía un taxi también, entonces ayudaban a pasar con el taxi, había un barquero también, que si no podían pasar con el taxi, el barquero les ayudaba a pasar por el río. Entonces diferentes personas que se habían unido a esta hazaña tan importante, y que gracias a ellas, estas personas llegaron a Estados Unidos y años después volvieron, ¿no?, para, uh-huh, agradecerles a estas mujeres todo lo que habían hecho por ellos, ¿no? Y bueno, cuando llegaron ya habían fallecido, ¿no? Muchos de ellos venían buscándolas para agradecerles, ¿no?, todo lo que habían hecho, porque pues consiguieron pues rehacer su vida en Estados Unidos, y eran buenos empresarios, ¿no?, y gente que ha conseguido pues posicionarse económicamente en un nivel muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y estas mujeres, hasta que murieron las tres, porque eran tres hermanas, hasta que murió la, sí, última, tenían como un pacto de silencio, que no podían hablar hasta que la última falleciese, por miedo también a represalias quizás, ¿no?
Alexandra, lo tenemos que dejar aquí porque se nos tira el tiempo encima. Es muy interesante lo que estás explicando. Si quieres, en otro programa lo terminamos de explicar bien. Muchas gracias.
Muy amable, buen día.
I Anna, també, moltes gràcies una setmana més per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, doncs bones tardes, Alexandra, i molt bona tarda a tots els oients, i molt bona setmana blava, i molt bona, i gràcies, Marina. Gràcies, Alexandra.
Tots els secrets meteorològics al descobert, amb Sergi Corral.
Canviem l'economia blava, passem a parlar de meteorologia, i arran dels aiguats de tots aquests dies, avui la secció de Meteo, anem a explicar dues de les característiques més importants de la pluja a la Mediterrània, Sergi.
Doncs sí, Marina. Mira, concretament parlarem de dues, és a dir, la intensitat, que plogui molta pluja amb poc espai de temps, és a dir, allò que en diem la torrencialitat, i la persistència, és a dir, que aquesta torrencialitat no sigui un xàfec de 5 minuts, sinó que sigui una pluja continuada d'una hora o més d'una hora de durada. Per tant, tots aquests elements que fan que aquesta pluja o que aquest episodi es converteixi en el que anomenem un aiguat.
Aiguats, perquè deixem-ho clar, ja ho vam dir l'altre dia, han sigut aiguats, no ha sigut cap d'Anna, perquè encara s'arrossega això.
Han sigut aiguats, i jo des d'aquí llenço el que s'hagi de llençar, mira, un mòbil que tinc al costat, o una espuma de micro, el que sigui.
Un mòbil tampoc cal.
A que es recuperi allò de que els aiguats portin el nom dels sants. l'aiguat de Santa Tecla, a l'aiguat de la Mercè...
M'interessa, això m'interessa.
A l'aiguat de Sant Lluc, a l'aiguat de Sant Mateu, de Sant Ramon... És a dir, antigament, abans, quan hi havia un episodi de precipitació molt, molt, molt intensa, rebien el nom del sant. O sigui, per exemple, el Glòria no seria el temporal Glòria, seria el temporal de Santa Agnès, per exemple. I l'altre dia no sé si era Santa Teresa o no ho sé, però aviam.
Sí, crec que era Santa Teresa, però sí.
Doncs seria la igual.
És avui. Avui és Santa Teresa, diu la Sílvia.
Doncs que busqui el sant de l'altre dia i ens el digui abans d'acabar el d'allò, que el batejarem. El que deia, recuperar aquesta nomenclatura. Bé, tret d'això, tret d'aquesta curiositat o per evitar aquests problemes de confusions, de danes, sols d'aire freds, històries d'aquestes, anem a parlar d'això, no? D'aquestes característiques dels aiguats mediterranis. Primer de tot, el que dèiem de la intensitat de precipitació. Parlem d'una precipitació torrencial, aquella pluja que supera el litre per minut, d'acord? En els darrers aiguats d'aquest any, per exemple, hem tingut casos de pluges que han arribat a superar els 5 a 8 litres per minut. I fins i tot, algun punt, els 9. Per tant, que caiguin gairebé 10 litres en un minut de pluja. Això ja seria una precipitació molt, molt intensa, allò que en diem també de ploure...
Torrencial.
A bots i barrals, allò que se'n deia, d'acord? ¿Vale? Però no només la intensitat, que de fet la intensitat de precipitació es mesura amb un instrument que es diu el pluviògraf, que el pioner del pluviògraf va ser el senyor Jardí, que va ser l'inventor del primer pluviògraf existent en el món mundial cap allà als anys principis del segle XX, un pluviògraf que avui en dia encara es conserva a l'Observatori Fabra de Barcelona. Fet aquest apunt, més tècnic si m'ho permets, l'altre punt és la persistència. És a dir, que aquest aiguat, que aquesta precipitació torrencial duri, s'allargui més del que podríem considerar un xàfec, és a dir, més de curt espai de temps. L'altre dia, per exemple, a la tempesta de Sant Carles de la Ràpita, de Freginals, etc., aquest aiguat es va allargar més d'una hora. I van arribar a caure entre 80 i 90 litres per metre quadrat en 60 minuts. Això ja et dona una idea que de mitjana, durant tot aquest espai de temps, s'ha estat superant aquest llindar de la torrencialitat del litre per minut que parlàvem abans, i inclús ha estat superior. Si fem una simple divisió, veurem que és superior al litre per minut. Per tant, precipitacions molt, 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 molt intenses, allargades en el temps. I això, en meteorologia, el causant de tot això té un nom, que l'altre dia també l'avançàvem, que és això del tren convectiu. Un tren convectiu, no res de rodalies ni res d'aquestes coses que no arriben a temps.
Que podria ser,
però és una tempesta passant una tempesta rere l'altra per al mateix punt. Si tu fas una secció, per exemple, ens imaginem ara Sant Carles de la Ràpita, no? Sant Carles de la Ràpita i Freginals, que quasi estan en línia recta un de l'altre. Doncs les tempestes anaven entrant pel mar i anaven passant una darrere l'altra fins a Sant Carles de la Ràpita, amb acumulats de precipitació que van superar els 300... entre 330 i 370 litres per metre quadrat en l'episodi del diumenge a la tarda, en aquella zona. Per tant, els grans aiguats mediterranis sempre van associats a trens convectius i gairebé sempre van associats a un sistema de tempestes que s'anomena sistema convectiu a mesoscala. És a dir, una gran, si tu veus una imatge del Meteosat, una gran bola blanca situada sobre un mateix punt, i això vol dir que els topes d'aquells núvols, perquè el satèl·lit Meteosat el que està captant són les imatges en alçada, el tope d'aquell núvol arriba al límit de la troposfera, és a dir, als 13, 14, 15 quilòmetres d'alçada, i amb temperatures que estan per sota dels 70 graus sota zero a dalt de tot d'aquest núvol. Per tant, grans núvols de tempesta organitzats, línies de tempesta, trens de tempesta que van passant un darrere l'altre. I unes altres dues coses també importants a tenir en compte també intrínseques de la Mediterrània, però aquí ja parlaríem més a gran... En el cas de la irregularitat, tant a gran com a petita escala, perquè també podem tenir tempestes d'aquestes molt, molt, molt intenses que et deixin 300 litres en una població i en 10 o 20 quilòmetres te'n deixin 20, o sigui, irregularitat geogràfica, en podríem dir, irregularitat espacial. I un altre concepte que sí que és més ampli és la irregularitat temporal. És a dir, el Mediterrani està fet a base de sotracs pluviomètrics, a base d'aiguats. A Eivissa i Formentera, fins que ha arribat aquest octubre, setembre-octubre, portaven uns 100 litres, no arribaven a 200 litres per metre quadrat en l'acumulat de tot l'any, ho superaven per poc. En dues setmanes han caigut entre 500 i 700 litres per metre quadrat. Per tant, precipitació, molt irregularitat també en el temps. I precipitació molt concentrada, que és l'altra característica mediterrània. És que gran part de la precipitació caiguda en tot l'any cau en molts pocs dies. En terrenys de lo que deia ara, Illes Balears, País Valencià, sud de Catalunya, Múrcia, inclús est d'Andalusia, aquests índexs de concentració superen el 70-80%.
Important això i preocupant almenys.
Preocupant perquè sembla que aquesta concentració no acaba més en els llocs on ja ha estat sempre així, perquè el País Valencià, per exemple, sempre ha estat així, sinó que s'estén en el territori, tant de nord cap a sud com de llevant cap a l'interior. Per exemple, punts de l'interior de la Manxa, d'Alacant, de Conca, per exemple, estan guanyant característiques mediterrànies, estan guanyant en torrencialitat, estan guanyant en concentració de precipitació i estan guanyant, per exemple, en què si abans en aquestes contrades interiors la primavera era l'època més plujosa de l'any, ara ho vagi estant o ho vagi siguent la tardor. Això que diu que s'estan mediterranitzant, o sigui que cada cop són més mediterrànies.
Haurem de seguir què passa i tot això, Sergi, no sé si vols afegir alguna coseta més, tens 30 segons.
Tinc 30 segons, doncs que ara tindrem una pausa, que ara tindrem un relax. Sembla que tindrem unes setmanetes on aquesta situació ja s'ha diluït, aquesta situació mediterrània, a l'espera, sobretot, que el que pugui venir en el mes de novembre.
Doncs estarem pendents de veure què passa. De moment seguirem amb les temperatures relativament altetes per l'època que som, per tant, al mes de novembre, a veure què passa amb aquesta calor atmosfèrica. Moltes gràcies, Sergi.
A vosaltres, que vagi bé.
Que vagi molt bé. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue.
playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
Són les 5 notícies. Alternativa per l'Escala denuncia la manca d'habitatge. La portaveu Eva